El pla d'usos del casc antic, bàsicament, és per ordenar les activitats econòmiques del casc antic, no de tot Sitges, sinó només de la zona del casc antic i concretament d'alguns carrers. És un pla, sobretot nosaltres diguem molt, que reordena. No prohibeix, perquè de fet totes les activitats que nosaltres en alguns llocs queden limitades, es mantenen les preexistents i es poden fer trasllats. Però és evident que Sitges, tal com dèiem també ara, no, amb el tema dels habitatges d'ús turístic, però una mica perquè l'economia ha anat cap a aquesta banda, no, diguem, ha fet que en els darrers anys les activitats econòmiques, doncs, algunes han proliferat molt, altres han tingut que tancar, i nosaltres entenem que la zona centre de Sitges ha de ser una àrea comercial, una àrea agradable per poder passejar i que hi hagin diversos atractius, i per tant que necessitava aquesta ordenació precisament, i nosaltres insistim que és en alguns carrers concrets, no en tot el casc antic, però sí en alguns carrers concrets. El pla d'usos aquest es va fer l'any 2008 i el que fem nosaltres ara és una modificació. Respectem algunes de les coses que ja es van fer el 2008, per tant, entenem que algunes coses no han canviat tant, però d'altres, evidentment, les hem afegit. En aquest cas, evidentment, com ja ara ja és l'aprovació definitiva, el que aquí s'ha tingut en compte són les al·legacions que s'han presentat, s'han contestat totes les al·legacions, i bàsicament portem ara ja l'aprovació definitiva perquè ja es pugui portar a terme. Sobretot dic que això és un pla d'usos, és urbanístic també, evidentment, però que sempre és un pla d'usos que tal com ens ha dit la Comissió d'Urbanisme de la Generalitat de Catalunya, que també l'ha acceptat, ens ha confirmat que és un pla equilibrat i és un pla que defensa sobretot mesures mediambientals, que és nosaltres el que hem defensat més. És a dir, la proliferació d'algunes activitats econòmiques el que han provocat sobretot és que en algunes zones centrals de Sitges d'on hi hagi molta problemàtica amb els sorolls, molta problemàtica amb la sobreocupació pública de l'espai públic, molta problemàtica a vegades amb les olors, amb el càrrega i descàrrega, i tot això necessitava una regulació concreta, que és el que fa aquest pla d'usos que portem avui a aprovació definitiva. Gràcies.
Moltes gràcies, senyora Carbonell. Obrim el torn de paraules als grups. Senyora Gasulla, endavant.
Bé, el passat mes de gener el govern va portar a ple en forma de decret de donar compte l'acord de Junta de Govern Local de data de 13 de setembre del 2017 d'aprovació inicial de la modificació del Pla de Millora Urbana d'Integració d'Usos en el Casc Antic. Durant el decurs del PE es va obrir un debat força intens, tant del contingut d'aquesta modificació com de la legalitat de l'acord per Junta de Govern Local. Jo vaig preguntar aleshores si una modificació d'un pla d'aquestes característiques no hauria d'haver passat pel PE. I, de fet, vam fer referència a la llei 8/1987 de règim local municipal de Catalunya, on s'assenyalava que qualsevol instrument d'ordenació urbanística, per a nosaltres aquesta modificació ho és, no havia de ser aprovada pel ple. També el text refós de la llei d'urbanisme, article 68 de decret llei del 2005, diu el mateix. I el que ens sorprèn és que el títol d'aquest dictamen sigui ara aprovació provisional, quan es va presentar en forma de donar compte. Llavors, l'aprovació definitiva, perdó, perquè no es va fer una aprovació provisional, es va fer un donar compte. A més, li voldria preguntar al secretari actual si les nostres consideracions de que precisament una modificació d'aquestes característiques no haurien d'haver passat prèviament per aprovació inicial pel ple i no per acord de Junta de Govern Local. En quant al format, aquestes són les consideracions que faig prèviament. Respecte al contingut, nosaltres vam presentar al·legacions que no han estat estimades, el meu grup les va presentar, i que per cert anaven en la línia d'al·legar, per exemple, la manca de documentació respecte als efectes mediambientals, com també de l'absència d'un pla de mobilitat generada, que la mateixa directora d'àrea de territori ens deia que era obligatori per aquesta mena de modificacions. I el cert és que la resposta també ens sorprèn, perquè ens diuen que es tindrà en compte pel futur pla de mobilitat, que per cert segueix sent això, futur, perquè no el tenim. I, en fi, nosaltres votarem en consciència, ens abstindrem, perquè tenim dubtes sobre alguns aspectes legals, com també respecte al planejament urbanístic. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyora Gasulla. Més intervencions dels grups. Senyor Lluís Mercè.
Bé, en la informativa del dilluns passat, vam quedar una mica decebuts perquè la regidora va dir que havien hagut al·legacions. no ens va ensenyar cap al·legació ni el que deia cap al·legació, que es havia estimat una al·legació, i clar, ens creia uns dubtes, perquè clar, vull dir, si no ens expliquen les al·legacions que han vingut, doncs estem una mica venguts, no? O a menys que ens entreguin les al·legacions, a menys que diguin genèricament si han hagut tantes que són iguales o iguales, que hi ha tantes que les hem admeses. Només va passar per sobre i bueno, aquest és un dels punts. Comparteixo una mica o quasi la totalitat el que diu la Carmen Gasulla, que primer va haver un adonar compte, després va haver per la comissió de govern, ara el ple. Vull dir, no sé realment on estem amb aquest tema. Perquè, clar, si el ple té que aprovar definitivament, suposo que anteriorment també tindria que haver passat per aquí. Llavors, pues, per aquest plenari. Llavors, si no és així, pues que m'ho diguin, però que realment sapigueu on estem. Realment, nosaltres votarem, el grup municipal Nou Horitzó votarà en contra perquè veiem aquí que hi ha moltes deficiències o irregularitats. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies, senyor Mercè. Més intervencions, senyor Chavinín i després senyor Rodríguez.
Gràcies. Des del nostre grup creiem que era necessària aquesta proposta d'ordenament del pla d'usos per adaptar-la als temps actuals i que aquesta pugui ser una mesura més, no?, per tornar a tenir un comerç de proximitat integrat en el territori. Evidentment, creiem que aquesta mesura hauria d'anar acompanyada d'altres accions que suposessin anar a aquesta direcció, ja siguin rebent bonificacions aquells establiments, aquells comerços, no?, que treballen en aquesta direcció, o potser ja donant suports a altres propostes no estrictament de l'àmbit municipal, no?, però que anessin a marcar, per exemple, els preus de lloguer, no?, és a dir, així com també s'està parlant de l'habitatge, doncs que això també pogués passar amb els comerços, no?, que es marquessin uns màxims en els preus de lloguer, per tal d'evitar l'especulació, en aquest cas no de l'habitatge, sinó dels comerços. Bàsicament això.
Moltes gràcies, senyor Nin. Senyor Rodríguez, és el seu torn.
Gracias, señor Batlle. Bien, creo que también sería conveniente hacer un poco de antecedentes, ¿no? Estamos hablando de que ya en julio de 2015 se aprobó la Comisión de Análisis y Estudio para la Revisión del Plan de Mejora Urbana. En diciembre de 2016 se acuerda la suspensión de las licencias de actividad. El 11 de diciembre de 2017 el texto y sugerencias sobre la Comisión y Servicios Técnicos Municipales. Y en mayo de 2018 la Comisión Territorial de Urbanismo de Barcelona se pronuncia favorablemente, aunque advierte dos errores relativos a la compatibilidad de usos comerciales para superservicios y supermercados y, en segundo lugar, respecto a una contradicción normativa en cuanto al, bueno, a la definición del paseo, bueno, un punto del Paseo de la Ribera. También se modifican las áreas de zonificación entre área general, áreas comerciales, incluye la calle Espalter, Ángel Vidal y Santiago Rusiñol, y se crea la subtipología especial protección ligada a la calle del Pecado, carrera del Pecat. Sin embargo, creo que hay una serie de las alegaciones, esto en la parte técnica. En cuanto a unas alegaciones que se presentan, nos llama la atención las de la plataforma vecinal Carrés Bonaire y Joan Tarrida, relativa a la falta de informe ambiental y que la regulación de actividad de comida rápida o restauración, y en cambio, no encuentra justificadas determinadas exclusiones en base a criterios estéticos no objetivables. Creemos que, aunque el informe de impacto ambiental no sea obligatorio, creemos que como mínimo se tendría que haber realizado por parte del ayuntamiento para tener una valoración real de la afectación que se tiene en esas calles. Y además nos sorprende, dentro de la respuesta a las alegaciones, que se reconozca incluso que en el informe de 1 de diciembre de 2017 el plan de usos vigente no ha mejorado la calidad acústica de la zona. Es decir, en las propias alegaciones que se resuelven se reconoce esto, con lo cual creemos que es importante recalcarlo, ¿no? Creemos que es importante hacer un informe de impacto ambiental, aunque no sea obligatorio, y además intentar mejorar la calidad acústica de la zona para mejorar evidentemente la calidad de vida de los vecinos y poder tener una vila mucho más creo, acorde a lo que se pretende. Y además, volvemos a lo mismo, con viviendas de uso turístico, la capacidad sancionadora para hacer efectiva la regulación actual. Faltan sanciones, faltan inspectores, creemos que ahí falta cuerpo. Y a pesar de todo ello, y que llega tarde, creemos que los informes sí que están bien justificados y nuestro voto será favorable. Gracias.
Moltes gràcies, senyor Rodríguez. Senyora Carbonell té la paraula per contestar als grups municipals.
Sí, Per contestar, primer la senyora Gasulla, ho he preguntat diverses vegades això perquè sabia que havia fet la consulta, des del Departament Tècnic, amb el que em diuen és que com nosaltres ja tenim un POM, o sigui un pla d'ordenació urbanística ja aprovat, diguem, nosaltres som competents per aprovar definitivament. Per tant, el que vam fer és que això vam portar l'aprovació inicial en una junta de govern i ara portem l'aprovació definitiva al ple, perquè tècnicament em diuen que ha de ser així, perquè entenc que això és una figura del planejament derivat, el pla de millora urbana, entenc que és això i per això ho podem portar d'aquesta manera. Dir-li al senyor Mercè que en el dictamen estan totes les al·legacions, estan totes les al·legacions i les respostes. Sí, totes, que de fet hi ha un munt. Per això estan totes explicades, el que passa és que és veritat que no sé si n'hi ha, ara ja no recordo, perquè em sembla que les havia comptat, n'hi havia 20 i pico, però de 20 i pico n'hi havia 14, que era el mateix text, diguem, firmat per diferents persones. I bàsicament, vull dir, aquí estan tots explicats, perquè està també la de la senyora Gasulla, inclosa aquí en les al·legacions. Dir també per resposta a la CUP que és cert que sí que estem prenent nota del tema de les bonificacions i tot, perquè nosaltres també creiem que no tot ha de ser limitar o no, o, sinó que també haurien de fer bonificacions per millorar moltes coses en el comerç de Sitges, i que de fet les al·legacions que s'han fet, la majoria d'al·legacions van encaminades en el sentit de que hi ha molta gent que pensa que un pla d'aquesta mena pot fer baixar els preus d'alguns locals. I bueno, en aquest sentit nosaltres una de les coses també era ordenar, és a dir, que en un carrer, no sé, hi hagi un preu molt més car que en el carrer del costat, com està passant ara, això intentarà que quedi tot com més regulat. I en el senyor Rodríguez dir-li que el fet de la zona del primer de maig, precisament el que hem fet nosaltres és que en el primer de maig hi hagin, només es puguin donar llicències de bars musicals. Precisament està fet perquè això és una zona ZARE, com vostè sap, sí que estem fent el control precisament del soroll de tota aquella zona, i també tots els estudis i tot ens diuen que, evidentment, si un carrer és tot igual i homogeni, és a dir, si en el carrer primer de maig tinguéssim tot bars musicals, per regular-ho seria molt més fàcil que no pas ara, que ara pot haver-hi una botiga, hi ha un restaurant, hi ha un altre que és un bar, que no és bar musical, poden tancar hores diferents. En canvi, si tenim un carrer que, a més, el volem potenciar i volem que torni a ser una mica el que s'ha perdut, no? Diguem que sigui una zona d'oci nocturn, és evident que si està tota regulada igual serà molt més fàcil pel tema de tancaments de portes, pel tema de regulació de la sonorització i també perquè no es vagin, en canvi, escampant amb altres zones, que precisament la plataforma del carrer Bonaire és el que els hi ha passat, no? Que se'ls hi ha anat escampant, diguem, cap al seu carrer. Per tant, nosaltres entenem que aquesta proposta era precisament per això, per tenir una àrea doncs més regulada i més igual tota, serà més fàcil per ordenar-la. Gràcies.
Moltes gràcies, senyora Carbonell. Obrim un altre torn de paraules dels grups. Senyora Gasulla.
No li donaré més voltes al que vostè ha dit. En tot cas, la meva pregunta anava adreçada al secretari. Si considera que la Junta de Govern Local era l'òrgan competent per aprovar inicialment aquesta modificació. Nosaltres vam manifestar els nostres dubtes i vam demanar aleshores l'opinió del secretari general del moment. Gràcies.
Moltes gràcies. Hi ha alguna intervenció més d'algun grup? Senyor secretari, per contestar a la regidora Carme Gasulla.
Sí. En relació a la tramitació de planejament general, cal separar planejament general o planejament derivat. En aquest cas és una figura de planejament derivat. És un PEM, un pla de millora urbana, i de la mateixa manera que un pla parcial, cal tenir present si l'Ajuntament té o no aprovat definitivament POUM o PAUM, o sigui, Pla d'Ordenació Urbanística Municipal o programa d'actuació. En el cas de Sitges, evidentment, té aprovat planejament general, un POUM, i per tant les figures de planejament derivat, quan el municipi té POUM aprovat, la competència per l'aprovació inicial correspon al president de la corporació, que és delegable a la Junta de Govern Local, tràmit d'informació pública, informe previ de la Comissió d'Urbanisme i aprovació definitiva per part del plenari. Per tant, en principi, del que s'ha comentat en aquesta sessió i veient els antecedents, l'òrgan competent sí que era la Junta de Govern.